Notícies Vespre. Karen Madrid.
Una norantena de famílies sabadellenques acullen refugiats ucraïnesos. D'aquestes, 13 acullen menors no acompanyats. Són les dades que deixen a Sabadell 2 mesos de conflicte bèl·lic entre Ucraïna i Rússia. La tinenta d'alcaldessa i regidora de Drets Civils, Marta Morell, ha explicat quina atenció es dona als nouvinguts.
Tenim el primer servei d'acollida, que a la primera entrevista, quan porten molt poquet temps a la ciutat, doncs se'ls hi fa, se'ls hi expliquen tots els drets que tenen i tots els deures que tenen, també se'ls hi facilita perquè tinguin targeta sanitària, se'ls hi diuen on es poden dirigir, els cursos per aprendre, més que català, també alguns el que han de fer també és aprendre castellà, i el que nosaltres fem doncs, és intentar doncs, que s'integrin de la millor manera possible.
Morell assegura que aquesta integració s'està produint malgrat la incertesa sobre el temps que s'estaran a la ciutat. L'exalcalde Manuel Bustos ha obtingut el 3er grau penitenciari a Lledoners. 3 mesos després d'entrar a la presó, Bustos ja en pot sortir els caps de setmana. La Fiscalia, però, pot recórrer la decisió de la Junta de Tractament Penitenciari. Cal recordar que l'exalcalde de Sabadell va ingressar a presó el 12 de gener passat per complir una pena de 3 anys. I en esports, el Sabadell s'enfronta a 5 finals en el que queda de temporada, 3 de les quals a la nova Creu Alta. Els de Pedro Monitis tenen 4 duels contra equips que també aspiren a entrar al play-off. Amb tot, demà començaran a preparar l'enfrontament contra el Nàstic de diumenge. Aquestes i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Manet a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix trobem situació molt complicada en un punt concret de la xarxa viària, que és el seu pas per Sant Cugat, d'una banda la P7, on hi ha 7 quilòmetres i mig de retencions en sentit sud, i de l'altra la B30, on hi ha 3 quilòmetres també en sentit sud. Pel que fa ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els 2 sentits, i a la ronda de dalt, congestió entre Sarrià i Sant Gervasi també en els 2 sentits.
El temps.
I ara mateix tenim 22 graus a Sabadell, la mateixa temperatura exacta que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Seguirà l'estabilitat? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest ambient tan i tan suau a bona part del país, amb tan sols el creixement d'algunes nuvolades en punts del Pirineu, del Prepirineu, però que tan sols no han de deixar ni xàfecs, deixant el cel mig ennuvolat, i també algunes pinzellades de núvols que arribaran cap a les Terres de l'Ebre o cap a la Franja de Ponent. De cara a demà sí que ja tindrem el temps una miqueta més inestable amb la presència de més núvols, tot i això la temperatura a primera hora del matí fins i tot serà una miqueta més alta que la d'avui. De cara al migdia baixarà una miqueta respecte a la d'avui, però continuarem parlant d'un ambient molt agradable. I també, a diferència d'aquests 2 últims dies, s'espera que demà ja parlem d'alguns ruixats, més cap a l'interior, més cap a la Franja de Ponent, també en zones de muntanya i també punts del Pirineu, en qualsevol cas han de ser ruixats de caràcter local i que no afectaran arreu del territori català. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sabadell ha acollit un total de 189 refugiats ucraïnesos des de l'inici de la invasió russa al país el 24 de febrer passat. Persones que s'han repartit entre una norantena de famílies locals, de les quals 14 s'han fet càrrec de menors sense progenitors, que majoritàriament estan vinculats amb l'associació TANU. Un procés sota la supervisió de la DGAIA. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'esclat de la guerra a Ucraïna va acompanyada d'una allau de mostres de solidaritat a la ciutat que també s'ha bolcat en l'acollida de refugiats procedents d'aquest país. Així ho ha reconegut la tinenta d'alcaldessa i regidora de Drets Civils, Marta Morell, qui ha lloat el caràcter solidari dels sabadellencs en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Famílies que s'han ofert, en aquest cas, doncs, també per recollir. I al final, jo crec que Sabadell sempre ha sigut una ciutat acollidora i des de que va començar doncs, la guerra doncs, vam veure les grans dosis de solidaritat on moltes persones es van posar doncs, a recollir aliments, moltes ampes, moltes entitats. i jo crec que al final doncs, tenir una ciutat així i una gent que estigui tan conscienciada amb el que passa doncs, fora d'aquí doncs, també és important per la ciutat.
Sobre si als refugiats ucraïnesos se'ls està donant un tracte diferent al d'altres refugiats, Morell ha admès una discriminació positiva. Tot i això, ha afegit que la primera atenció és igual per a tothom. Segons la tinenta d'alcaldessa, l'Ajuntament i la ciutat tenen l'obligació de posar totes les possibilitats perquè aquestes persones s'integrin independentment del temps que passin a la ciutat.
Són refugiats que estan marxant del seu país perquè al seu país hi ha una guerra. Llavors, ja tenen prou la desgràcia de fugir del seu país, que molts d'ells van venir tal com van sortir de casa i aquí se'ls ha facilitat el que és tant roba com menjar, com perquè nosaltres des de a nivell municipal no fem aquests esforços perquè el que hem de fer és integrar-los, perquè hi ha molta gent, a més, que també necessiten altres tipus d'atenció, perquè al final alguns han pogut venir amb la seva família, però algun d'ells no han pogut venir amb tota la seva família. Per tant, jo crec que és molt necessari.
Sabadell acull prop de 200 refugiats dels 20.000 que es calcula que han arribat a Catalunya. Avui, però, l'Agència de Nacions Unides per als Refugiats ha elevat els 8,3 milions de persones als desplaçats ucraïnesos que hauran fugit del seu país per la guerra abans no acabi aquest 2022.
On també ha sonat la sirena que avisa dels bombardejos ha estat a la plaça Sant Roc avui a la tarda per commemorar el 85è aniversari del bombardeig de Guernica. Diferents regidors del consistori han fet un minut de silenci a 3:15, coincidint amb l'hora d'inici del bombardeig. Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Benestar Animal i Participació, ha recordat que és una acció del Pla de Memòria Democràtica i ha rebutjat la guerra d'Ucraïna.
Crec que és important també doncs, donar visibilitat a inicis de bombardejos, perquè al final són inicis de guerra que nosaltres no en volem i que condemnem. I més tenint en compte, precisament aquest any, també que tenim, en aquest cas, la guerra d'Ucraïna, per tant, jo crec que encara és molt millor per fer memòria històrica del que va passar. Doncs fets com aquests el que fan és també molta pedagogia, molta sensibilitat i sobretot mostrar el rebuig total a cap de les guerres que hi pugui haver també des de l'Ajuntament de Sabadell.
Aquesta sirena va ser adquirida agost del 37 i prové de la fàbrica l'Electricidad S.A. de Sabadell, que és la mateixa on es va fer la que va sonar a Guernica aquell 26 d'abril. Precisament a la ciutat de Guernica també s'ha fet sonar la sirena d'alarma a la mateixa hora. De fet, eren models molt similars. El senyal va alertar del bombardeig imminent de l'aviació de la Legió Cóndor de l'exèrcit nazi. Per culpa de l'acció militar van morir centenars de persones del municipi basc i la població va quedar gairebé destruïda.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Us ho dèiem en titulars, Manuel Bustos ha obtingut el tercer grau penitenciari restringit que li permet sortir de la presó als caps de setmana. L'exalcalde de Sabadell, que va ingressar a la presó condemnat a 3 anys per la retirada de dues multes a familiars el 12 de gener passat, gaudeix de la nova classificació penitenciària des de fa un mes.
Ràdio Sabadell ha pogut confirmar que després de seguir els processos habituals com qualsevol altre intern, la Junta de Tractament Penitenciari ha decidit concedir el tercer grau, tot i que restringit, a l'exalcalde Manuel Bustos. Des de fa un mes, Bustos pot passar els caps de setmana en llibertat, una decisió que ara la Fiscalia pot recórrer. L'exalcalde va ingressar al centre penitenciari de Lledoners el gener passat per complir els 3 anys de presó, els quals va ser condemnat per la peça 30 del cas Mercuri. Prèviament ja havia estat condemnat a un any i 4 mesos de presó per haver influït en la contractació d'un alt càrrec socialista a l'Ajuntament de Montcada i Reixac. Bustos, però, té pendents altres judicis del cas Mercuri. En primer lloc, la peça 28, la que investiga la presumpta adjudicació irregular del contracte del servei de recollida d'escombraries i neteja viària Esmatza. En segon lloc, la peça 31, per suposades contractacions, ha dit el Consorci de Residus del Vallès Occidental i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. I, per últim, la peça 25 per possible malversació de fons públics mentre presidia la Federació de Municipis de Catalunya.
Notícies Vespre.
Des de 6:45 s'està desenvolupant una jornada sobre el riu Ripoll a la Fundació Bosch i Cardellach. Seguint aquest acte hi ha el nostre company Pau Duran. Pau, bona tarda, què s'hi està dient?
Bona tarda, Karen. Doncs mira, recull el fil argumental de l'anterior que es va fer ara fa una setmaneta, on es parlava del Surf City, i aquí en principi s'englobava el concepte directament a tot el futur del Ripoll, però l'alcaldessa Marta Ferrés, que ha sigut la primera a intervenir, ha entrat al tall directament sobre aquesta futura instal·lació del City Surf, que ja s'ha anunciat per part d'una empresa privada en aquesta zona del Ripoll, i ha volgut destacar directament que això no ha de tenir cap cost per a la ciutat i que a més hi ha d'haver tot un seguit de condicions que aquesta empresa ha de complir, assegurant que la mateixa iniciativa privada havia destacat que és una opció de futur. Un cop hagi intervingut l'alcaldessa, ha pres la paraula el coordinador de l'àrea de cohesió territorial de l'Ajuntament, el senyor Antoni Serra, que ha explicat quins són els objectius en el pla que han preparat sobre el riu Ripoll. Ara estem esperant que el doctor en Biologia Xavier Mayor intervingui i també s'espera que prenguin la paraula la historiadora Mercè Argemí, el president de la xarxa Onion Arnau Bonada i el biòleg ambiental membre de l'ADENC Gerard Codina.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
I no deixem l'àmbit de la sostenibilitat perquè Enverdim Covadonga és la iniciativa que han fet els veïns del barri per poder tenir una zona més sostenible i a més espais verds. El projecte va ser proposat per un veí del barri que està involucrat en la campanya Covadonga Respira i va aconsellar fer una iniciativa diferent de les que ja estaven en marxa. Per potenciar la campanya, els veïns tenen preparada la festa de la primavera l'1 de maig, on tallaran el carrer Quevedo. José Luis Fernández, president de l'Associació de Veïns, ha explicat quins són els objectius de la iniciativa.
Que el que es pretén és que les façanes comencin a lluir flor, comencin a lluir verd. També és veritat que venim de la Setmana Santa, que encara ens estem aterrant tot just després de la minipausa que hem fet. No és el millor moment. Però sí que és veritat, doncs, que ja comencen en algun balcó, comença a aparèixer algun test, que això és el que volem, que apareguin testos, que comencin a haver plantes, que comenci a haver flor, i que donem aquesta benvinguda a la primavera des de les llars i comencem a neutralitzar aquest gris de la ciutat. No?
Una de les fites d'aquest projecte és poder aconseguir una pau veïnal amb el soroll que fan els vehicles. En aquest sentit, l'Associació de Veïns reclama una zona verda d'aparcaments, ja que tenen dificultats per trobar lloc per poder estacionar els seus vehicles al barri. També es vol trencar la continuïtat del carrer Covadonga per tenir una mobilitat sostenible. Les malalties reumàtiques afecten una de cada quatre persones majors de 20 anys, segons l'estudi EPICER de la Societat Espanyola de Reumatologia. Des del Taulí confirmen aquestes dades i recorden que 8 de cada 10 persones patiran dolors lumbars o cervicals, inclosos en aquestes 200 patologies reumàtiques detectades. La reumatòloga de l'Hospital de Sabadell, Mireia Moreno, ha apuntat al programa al matí que aquest tipus de malalties tenen símptomes molt diversos, però tenen en comú que es poden prevenir amb hàbits saludables.
Constantment estem rebent inputs sobre salut, no? Mm-hmm. La vida sana, la dieta mediterrània, l'exercici, no sobrecàrrega medicamentosa, tot de coses que fan de prevenció primària de salut general, no? Colesterol, obesitat, diabetes, tot això. Doncs això mateix fem amb reumatologia. És a dir, s'ha de treballar el nostre aparell. S'ha de treballar l'aparell locomotor i s'han de treballar totes aquestes coses per evitar que hi hagin l'hàbit tabàquic que s'ha descrit amb tantes altres malalties, també juga un paper en reumatologia.
Moreno insisteix que per algunes d'aquestes malalties una detecció precoç pot determinar-ne l'evolució i, per tant, també la qualitat de vida de l'afectat. Amb tot, recomana acudir al metge de capçalera davant qualsevol tipus de dolor persistent. I l'Institut Ca n'Oriac i la Sala impulsen la campanya Metre i mig de distància. Es tracta d'un projecte dels alumnes de l'Optativa d'Arts Escèniques per donar visibilitat als efectes de la pandèmia entre els joves, un projecte guardonat amb el Premi Baldiri Reixac de la Fundació Carulla. Irene Canalda, alumna de l'Institut, recalca en declaracions al matí la il·lusió i la motivació que van sentir després de rebre el premi.
Bueno, jo personalment no tenia ni idea, no sabia que havíem optat aquest premi, i em va sorprendre molt i em va emocionar, no? Pensar que podríem fer un projecte d'aquestes dimensions i, no sé, crec que va motivar molt a tots els que vam fer l'optativa de teatre.
Per poder difondre el projecte s'ha creat el gest de metre i mig on es podran compartir les experiències durant la pandèmia a través d'un vídeo amb el hashtag metre i mig de distància. La campanya ha començat durant el dia d'avui. Roser Ferrer, professora de música i teatre, ha parlat sobre la decisió de fer aquesta campanya amb la sala.
Sabem que a la sala fan coses precioses, espectacles artístics genials que ens encanten, que ja havíem participat en petites coses, i vam dir, això és una oportunitat. I vam desenvolupar aquest projecte, en el qual durant tot l'any amb els alumnes d'arts escèniques hem estat treballant de costat dels professionals de la sala. Hem estat assistint a espectacles de teatre que s'han fet a la sala.
El projecte finalitza amb una peça teatral feta pels alumnes de l'Institut Can Oriach. L'obra s'estrenarà durant el mes de juny al centre de creació situat a la Roureda.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
La Fira Sakura Matsuri, que s'inaugurarà aquest divendres a Fira Sabadell, compleix els propòsits del renovat Pla Japó de la Generalitat. La consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, ho ha expressat així durant la presentació del renovat document en un acte al Teatre Principal. Per Alsina, certàmens com aquest ajudaran Catalunya a obrir-se a un sector estratègic com és l'oriental.
Àsia-Pacífic, cada cop, ha de jugar un rol més important i, de fet, ja ha jugat, però l'ha de seguir jugant a les nostres agendes. I, precisament, el que passa aquí és important per això. El creixement i la importància de la regió Àsia-Pacífic és indiscutible a nivell polític, a nivell econòmic, a nivell estratègic.
El nou Pla Japó, renovat just amb l'esclat de la pandèmia, inclou una cinquantena d'accions en l'àmbit empresarial de la cultura i la recerca, entre d'altres.
Avui també és notícia...
L'Auditori del Casal Pere IV acull a aquesta hora una conferència sobre el nou règim legal de suport a la capacitat jurídica de les persones. Diferents experts en la tutela de persones amb discapacitat donen orientacions per entendre el nou canvi normatiu. Isabel Salvó, usuària de la Fundació Tutelar Família i Societat, alerta al programa Al Matí que només canvia la llei de moment.
Només canvia la llei. Encara queden moltes coses per canviar, no? La llei no és que ara canviï la llei d'avui per demà, ara, no? I ens diem d'una altra manera i tot s'arregla, no? Sinó que al final ha de ser un canvi legislatiu que ha d'implicar un canvi en la resta d'àmbits de la vida de la persona, no? Des de les relacions amb els bancs, des de les relacions amb les administracions.
Els canvis faran que l'assistència substitueixi la tutela, la curatela i la pàtria potestat prorrogada o rehabilitada. L'entitat Sabadell Consum Quilòmetre Zero, compromesa amb la sostenibilitat, atura les seves activitats amb l'Ajuntament de Sabadell després de gairebé 5 anys. Els membres del col·lectiu no han pogut resoldre les diferències sobre el calendari amb l'Ajuntament. Josep Alzinet, membre de l'entitat, n'ha parlat al matí.
Darrerament hem tingut moltes dificultats, no hem estat capaços de resoldre problemes de calendari i logístics perquè se'ns deixés fer, per part de l'Ajuntament de Sabadell, se'ns deixessin fer les nostres jornades. En teníem una de tèxtil fa 3 mesos que estem fent gestions, no hi ha manera de trobar una data, l'havíem de fer pel mes de maig, nosaltres necessitem temps, no hi arribem, i per tant, si no podem tenir la nostra presència al carrer, la veritat és que entenem que aquest col·lectiu deixa de tenir sentit perquè va néixer per això.
No és la primera vegada que es produeix una desavinença entre l'entitat i el govern local. El 2019 ja hi haver-hi un altre malentès. Una quarantena d'artistes de la ciutat reclamen més espai i pressupost pel Museu d'Art, denuncien la situació de la instal·lació que qualifiquen d'abandonament i lamenten que fa més de 20 anys que no hi ha hagut cap avenç significatiu en el projecte de l'espai museístic. En la presentació del manifest per al Museu d'Art de Sabadell, artistes com Assumpció Oristrell han posat l'exemple d'un pressupost de referència per la ciutat.
Jo tindria claríssim, no pot ser menys que el de Granollers, que és una ciutat molt més petita i té un pressupost de mig milió d'euros amb l'any a l'any. Aquí ens sembla que estem sobre els 35.000. Vull dir, esclar, això ja veus la diferència.
Un pressupost que asseguren que és compartit amb el Museu d'Història. També denuncien la falta d'espai per exposar. Una proposta seria la nau del carrer Fiveller, però estan oberts a acceptar qualsevol possibilitat. Per Josep Gerona, el problema es basa en 2 dècades de falta de voluntat política.
Nosaltres som conscients que entre els tècnics de cultura, els departaments de cultura que hem anat parlant, hi ha bona disposició, hi ha una voluntat, hi ha ganes de treballar. El que passa que els equips polítics, de vegades, amb aquestes coses de la cultura, no ho tenen prou clar perquè no tenen prou rèdit electoral immediat. I, a més, vivim Sabadell una situació molt, molt complicada des d'aquest punt de vista per tot el que ha anat passant. I llavors hi ha coses en què s'apliquen criteris partidistes.
Els artistes volen un concurs periòdic per escollir la direcció i posen d'exemple el cas de l'Estruc, renovat recentment.
Busquem el sabadellenc de l'any. Ens ajudes a trobar-lo?
Sergio Dalma, Maica García, Manuel Cervantes, Òscar Salguero o Montse Barberi?
Entra a la pàgina web de Ràdio Sabadell i vota la persona més destacada de la ciutat d'aquest últim any. Fins al 3 de maig. Primera edició del Premi Sabadellenc de l'any.
Organitza i Sabadell amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Ens ajudes a trobar-lo?
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Esports.
Cinc jornades, cinc finals li queden al centre d'esports, tres de les quals a la nova Creu Alta. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
La primera d'elles diumenge contra un rival directe, el Nàstic de Tarragona.
De fet, els de Pedro Munitís tenen quatre duels contra equips que també aspiren a entrar al play-off. I quatre també, atenció, són els jugadors que arriben a percebuts de complir cicle d'amonestacions de cara al tram final. Són Teo Quintero, Joseba Muguruza, Jacobo González i un Sergio Aguza, que va veure la novena groga tot just començar el partit d'Andorra.
Pensaba que llegaba, sí que es verdad que le piso, pero bueno, al final es criterio del árbitro. Yo pienso que para ser la primera jugada del partido tampoco es una acción peligrosa, es un pisotón que se puede dar en cualquier acción del partido y del fútbol, pero bueno, él la ha visto así y ya está. Luego a partir de ahí sí que es verdad que bueno, ha marcado otro criterio y bueno, pues ha dejado más seguir las jugadas o no ha sacado ya tantas amarillas, pero bueno, ya está, toca seguir y la próxima vez pues bueno, venir con más cuidado y ya está.
Avui ha estat el dia lliure per la plantilla arlequinada i demà tocarà tornar a la feina a Sant Oleguer. De cara al Sabadell Nàstic, per cert, Moja serà baixa per sanció i en els granes perdrà la cita al central Aitami.
I diumenge, abans d'aquest Sabadell Nàstic, el club homenatjarà la nova Creu Alta al seu filial. Fa uns dies, l'equip de Jordi López va assolir l'ascens a Primera Catalana i aquest cap de setmana també s'ha assegurat el títol de Lliga del seu grup.
I això que els arlequinats descansaven, però la Pirinaica va perdre i aquest fet va donar el títol de Lliga al Sabadell B. Sí que van jugar els altres dos equips de la ciutat del grup. El Tibidabo Torre Romeu, tot i arribar a guanyar 0-2 al Gironella, finalment es va haver de conformar amb un empat a 2. El seu tècnic Dani Leoncio destaca la solidesa de l'equip.
Es una liga, ya hemos visto que cualquiera puede ganar a cualquiera, quitando al Sabadell, que es otro nivel, pero los demás tenemos que luchar hasta el último partido por conseguir el objetivo. Nosotros sí que es verdad que estamos en buena dinámica de resultados, que es lo que nos hacía falta. El bloque está muy unido, hemos recuperado jugadores, menos en este último partido que no pudieron jugar, pero sí que es verdad que el bloque está muy cohesionado y con muchas ganas de sacar resultados.
Tant Tibidabo com Can Rull continuen una jornada més fora del descens, però amb feina per endavant, per certificar la permanència. Especialment els de la zona oest, després de caure 2-3 contra el Castellà i veure com el seu pichichi Marc Suárez es lesionava. José García Numoski és l'entrenador de l'equip.
Creo que el cuarto de nuestro grupo va a bajar, o sea que lo tengo tan claro que yo ya me fijo en el cuarto, entonces yo ahora mismo me estaría a 2 puntos del descenso. Es que eso, sé que bajan todos los 3 últimos de cada grupo y bajan los 3 peores cuartos de los 6 grupos de Segunda Catalana y el grupo 4, como siempre, baja seguro porque es donde más puntos se reparten y es donde menos puntos se hacen.
Finalment, el grup 5, la Sabadellenca, va caure per 1-0 al camp del Vilassar de Mar B i està a 7 punts de la salvació quan només queden 5 partits de Lliga.
I un últim punt de futbol. A aquesta hora, Juanjo Isern, precandidat a la presidència de la Federació Catalana de Futbol, presenta les seves línies mestres a la bassa de Sant Oleguer, sota el programa Un canvi amb experiència. Aquest divendres s'obrirà el termini per presentar les candidatures i les eleccions estan previstes pel 22 de maig. L'actual president, el sabadellenc Joan Soteres, opta a la reelecció. També intentaran entrar als comicis Àlex Talavera i Pep Palacios. Obrim bloc poliesportiu amb futbol sala, Escola Pia i Natació Sabadell continuaran un any més a segona B. Amb dos equips van segellar definitivament la permanència a la categoria de bronze guanyant els seus respectius partits.
Els escolapis amb patiment final van derrotar 4-3 un Yefaki que s'ha acomiadat de qualsevol opció de lluitar per la salvació. Jordi Sardà, jugador de la Pia, se sent alleugerit per no haver viscut aquest tràngol.
No va ser un drama, no vam veure en cap moment les cares llargues o ploreres com pots veure en altres casos, però sí que sap greu perquè al final doncs, va ser un partit molt net, que va haver-hi bon ambient i no hem tingut cap mena de problema contra ells en cap dels dos partits. Sap molt greu per ells, però així és l'esport. Uns guanyen, els altres perden i al final, si tenim sort, algú d'aquest grup doncs, pujarà i tres han de baixar.
A l'altre extrem, el rival del club, el Mataró, ja sabia abans del xiulet inicial que seria campió i això va ajudar en part a que els d'Arnau Casabón poguessin guanyar 5-7. Àlex Llamas va despuntar amb un hat-trick.
És un partit que jo, per exemple, a la que acaba el partit jo me pego un panzón de llorar. ¿Por qué? Porque, bueno, no es un año en el que me esperaba sufrir tanto. Ha sido un año futbolísticamente muy complicado. Vengo de donde vengo y ha sido duro adaptarme a la categoría, dar un salto tan complicado, pues para mí ha sido muy duro. Pero bueno, es un partido que, bueno, el que lo siente, lo di todo y pues mira, dio la circunstancia de que, bueno, acabé que si tres goles, que si, bueno, jugando como debería estar jugando desde el inicio de liga.
De la seva banda, el tercer equip sabadellenc de segona B, el ja descendit Amics del Pou, va plantar cara al Manresa, però va acabar cedint 4-8 al Pavelló del Nord.
En atletisme, Marta Romance s'ha proclamat campiona d'Espanya de duatló en categoria sub-23 a Vilés i s'ha assegurat la plaça al Mundial i l'Europeu que es disputarà aquest any. A més, va finalitzar en quarta posició absoluta.
Romance va col·locar-se entre les líders des de la sortida i va certificar la victòria al segon tram a peu. Finalment, va quedar primera en edat sub-23 i quarta absoluta per davant d'atletes de molt nivell. Així explica la protagonista com es va desenvolupar la prova.
Ens vam escapar 3 sub-23. Llavors ja tenia clar que entre les 3 ens ho jugàvem. I a la que va juntes la bici, jo sabent que potser tenia un punt més corrent, sí que vaig intentar sortir fort per psicològicament ja matar-la.
A partir d'aquí, Romance participarà al maig al Mundial de Romania i al setembre a l'Europeu de Bilbao.
I acabem amb dues històries de sabadellencs que passen per l'estranger. El tècnic d'handbol de la ciutat, Gerard Gomis, entrenarà la temporada que ve a Noruega. L'exentrenador de l'Oar Gràcia s'incorporarà el 8 de maig al Ranheim durant dues temporades.
Tot va sorgir fa cosa d'un mes. Des de llavors, després d'haver entrenat al Gavà aquesta temporada, ha valorat totes les opcions i s'ha decidit per l'aventura a terres noruegues. Allà, si tot va bé, s'hi estarà dues temporades i treballant amb diferents equips. Gomis explica com s'ha gestat la seva arribada a Noruega.
És una opció que no m'hagués arribat a imaginar mai de la vida en els pròxims anys, si més no. I, bueno, al final el tema del món de l'handbol és un món petit i bueno, arrel d'amistats que vas fent, al final algú necessita algú, que algú necessita algú, que algú necessita algú, i al final doncs acaba apareixent el teu nom per allà. I mira, doncs un bon dia em vaig despertar pel matí i tenia un mail d'un equip noruec.
El 8 de maig començarà l'aventura a les banquetes noruegues. A més, amb l'inici de la pretemporada de l'agost, Gomis tindrà més temps per aclimatar-se i conèixer l'entitat.
I Sandra Santanyes i Toni Pacios, la parella de bikers sabadellencs que han participat en la present edició de la Brasil Ride, han tornat ja a casa després de gairebé una setmana de competició i ho han fet, a més, amb un gran resultat.
Han quedat segons a la classificació general de parelles mixtes i fins i tot Santanyes, retirada el 2018, va aconseguir el premi Tabu Legend.
Era un evento que bueno, que volien que com a premi d'haver guanyat la Brasil Ride o de que els hi vaig cabre bé i això, doncs estàvem convidats per l'organització al 100%. I bueno, doncs era una oportunitat que no podíem deixar escapar i bueno, ja et dic, cada setmana hi ha algú diferent. Ara aquesta setmana, quan ens recuperem, farem una cursa de 200 quilòmetres de gravel, però que no és... Jo vaig corrent cada setmana, però el nivell de preparació no és el mateix de quan corria, és diferent.
Fa 10 anys van celebrar el desè aniversari de casats a la Brasil Ride. En fa 4 de la retirada de Santanyes com a ciclista professional, també al Brasil. I enguany, per les noces de Porcellana, els 20 anys de casats han completat un nou pas per la prova brasilera i un altre podi.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 26 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.